Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6, bona tarda de nou, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Ens disposem ja a compartir amb vosaltres mitja hora de ràdio en directe, actualitat i anàlisi. Després del resum informatiu de cada dia, parlarem de les reaccions que s'estan donant en la comunitat educativa després de la proposta o de l'anunci que va fer ahir el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en relació amb el retorn a les escoles. No hi ha unanimitat i no hi ha proximitat al plantejament de l'executiu català. Avui sentirem la veu d'una representació de les associacions de pares i mares, concretament el president de la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, la FAPEL, Josep Manel Prats. Demà sentirem una altra versió, la d'un dels sindicats, el majoritari en el sector de l'ensenyament, USTEC. Però anem per parts, per parlar de la comunitat educativa i de les famílies. També recordarem la informació que coneixíem ahir, que és la de l'anunci de Josep Bargalló. Però sense més preàmbuls, ens hi posem amb les notícies, amb el resum de l'última hora informativa. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
El cost del Covid-19 per a la sanitat catalana ja suma 2.000 milions d'euros.
Així és, el pressupost en despesa sanitària d'aquest 2020 és d'un 10.000 milions. Cada any la despesa real acostuma a ser d'un 2.000 milions més del previst. Per tant, la d'aquest any serà encara més alta. Ara com ara es calcula que la factura de la pandèmia són un 2.000 milions més. Entre una cosa i l'altra ja superaríem els 14.000 milions. Això quan encara no s'ha acabat l'epidèmia. La Generalitat ha hagut de comprar material sense mirar-ne el preu i encara no es pot saber quin serà el cost final de la pandèmia perquè dependrà de si hi ha o no rebrots.
El PSOE rectifica l'acord assolit ahir amb Bildu per derogar íntegrament la reforma laboral del PP.
Bildu considera que l'acord assolit dimecres amb el PSOE i Unides Podem per derogar la reforma laboral aprovada pel PP segueix vigent i que la modificació anunciada pels socialistes al voltant de la mitjanit és una rectificació terminològica que no altera el fons de la qüestió. Així ho ha manifestat aquest matí Mercè Aizpurua, diputada de Bildu i signant del parte per part d'aquesta formació al costat d'Adriana Lastra, portaveu del PSOE al Congrés, i de Pablo Echenique, portaveu d'Unides Podem. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, Aizpurua ha explicat que han sabut la rectificació del text de l'acord per part del PSOE molt a prop, com deien, de la mitjanit, i s'han mostrat molt tranquil·les respecte a la voluntat de complir-lo, tant per part dels socialistes com per part d'Unides Podem, que més tard ha ratificat la modificació.
Com us dèiem, Bargalló ha parlat en les últimes hores sobre l'inici del curs vinent i ha dit que al setembre estarem encara en emergència educativa.
Així ho ha assegurat el conseller en roda de premsa de presentació del pla de reobertura de centres educatius que ha fet aquest migdia. Bargalló ha remarcat que al setembre començaran el curs, que serà inèdit en la seva realitat. Una emergència educativa que voldrà dir que tindrem unes mesures de protecció civil i de salut pública potser no tan restrictives com les d'ara al juny, però que existiran i que obligaran a redistribuir els espais dels centres educatius perquè els actuals són insuficients per acollir tots els alumnes respectant les mesures sanitàries de prevenció del coronavirus. Bargalló ha admès que alguns centres no podran fer-ho i que caldrà demanar a la comunitat la cessió d'espais per fer activitat lectiva, com aquests últims dies s'ha pogut veure ja en alguns països que han reobert les escoles i han utilitzat, per exemple, estadis per fer classes i poder mantenir els alumnes en grups reduïts i mantenir la distància física de seguretat.
En tot cas, aclarim, aquestes paraules de Bargalló van ser ahir, però les reaccions sí que han estat importants aquestes últimes hores i, sobretot aquest matí, mestres i famílies han mostrat les seves discrepàncies amb el pla de retorn a l'escola. El qualifiquen d'insuficient i, en alguns casos, de temeritat.
Així és, Ignasi, tant els sindicats del sector de l'ensenyament com les associacions de pares i mares rebutgen el pla de tornada a l'escola en la fase 2 del confinament, que seria l'1 de juny en gran part de Catalunya si res no canvia, que ha presentat el conseller Josep Bargalló. Alguns docents han expressat preocupació per com es podran aplicar les mesures de seguretat, sobretot en l'educació infantil, també pel fet que el retorn sigui voluntari o no tingui en compte tots els alumnes amb més dificultats o perquè pensen que no es donen garanties suficients a nivell sanitari per al retorn al juny.
Denuncien un cap de policia per haver organitzat coronapinxos, així es diu la paraula, a la comissaria en ple confinament.
El sindicat majoritari de la Policia Nacional ha denunciat un dels seus caps de Barcelona perquè hauria organitzat dinars i aperitius dins la comissaria, saltant-se la normativa imposada per l'estat d'alarma. Es tracta d'uns àpats que els agents anomenaven, com deies tu, coronapinxos, que ens haurien fet a la seu de la Policia Nacional de la Verneda, amb una vintena d'agents i almenys en tres ocasions. Segons el sindicat Jupol, el comissari denunciat, cap de la brigada d'estrangeria, va muntar aquestes trobades en horari laboral i s'incomplien les mesures de seguretat pel coronavirus.
Un apunt cultural: ha mort el dibuixant i dissenyador Lluís Juste de Nin, autor, entre altres personatges, de La Norma.
Així és, Ignasi de Nin va destacar com a dibuixant, il·lustrador i ninotaire i va estar vinculat amb el món de la moda a través de la marca Armand Bassi. Juste de Nin va començar a dibuixar en revistes antifranquistes com Mundo Obrero i després Canigó. Va donar vida a La Norma, l'arena que va ser símbol de la primera campanya de normalització lingüística de la Generalitat el 1982 amb la frase «El català és cosa de tots».
La Comissió Executiva de la Conferència Episcopal ha proposat a totes les diòcesis espanyoles la celebració d'una jornada pels afectats de la pandèmia.
Així és, tindrà lloc el dia 26 de juliol, festa de Sant Joaquim i Santa Anna, patrons de la gent gran i el grup social més colpit per la malaltia, o el dia 25, solemnitat de Sant Jaume Apòstol. Aquesta jornada inclourà la celebració de l'Eucaristia, oferint-la a tots els difunts i pel consol i l'esperança dels seus familiars. A més, està previst donar gràcies per tota la feina i el sacrifici realitzat per nombroses persones durant el temps de la pandèmia i resar d'una manera especial per la gent gran i les residències d'ancians. D'altra banda, la Comissió Permanent celebrarà l'Eucaristia pels difunts de la pandèmia, si les circumstàncies sanitàries ho permeten, a la Catedral de l'Almudena de Madrid, coincidint amb la reunió prevista pels dies 6 i 7 de juliol, justament a Madrid, és clar. Queda per a cada bisbe diocesà la valoració sobre la conveniència de celebrar missa pels difunts de la pandèmia en les seves diòcesis en la data en què consideri oportuna. També algunes diòcesis han previst per a les properes setmanes exèquies per a sacerdots morts en aquest temps.
I el religiós missioner del Cor de Maria, claretià Josep Maria Abella, fill de Lleida, va prendre possessió ahir de la seva nova diòcesi, de la qual és ara titular al Japó, la diòcesi de Fukuoka.
Va ser una celebració de l'Eucaristia amb l'inici del seu ministeri episcopal en la Catedral Catòlica de Nostra Senyora de la Victòria. La missa es va desenvolupar sense cap solemnitat i amb les restriccions que també el Japó ha imposat el Covid-19, a l'espera que, quan passi la pandèmia, pugui celebrar-se una missa solemne amb l'assistència dels fidels catòlics d'aquella diòcesi japonesa. Només hi van participar en la cerimònia religiosa una quinzena de preveres i una dotzena de fidels, tots ells amb mascareta i respectant les necessàries distàncies.
Gràcies, Rafa. 6 minuts i mig i serà un quart de set. De seguida, el pensament del dia. Una reflexió que ens proposa avui, com és habitual molts dijous, el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. Estem en la setmana Laudato Si, proclamada pel Papa Francesc en motiu del 5è aniversari de la publicació de la seva carta encíclica que porta el mateix nom, Laudato Si, un text de lectura molt recomanable pel nostre creixement personal. La Laudato Si ens invita a unir dos estils de vida que originàriament ja anaven junts. El cristianisme, estil de vida del qui vol seguir a Jesús i aplicar a la societat el seu missatge expressat als evangelis, i l'ecologisme, l'estil de vida del qui vol aplicar a la societat aquells principis per preservar el medi ambient i el planeta. De fet, és ben lògic que aquestes dues maneres de viure vagin de la mà si s'entén la natura i el planeta com a fruits de la creació divina. La Laudato Si ens convida a tots els cristians i cristianes a ampliar la nostra escala de valors amb aquells que preserven l'entorn natural i tot el planeta en general, i alhora invita els ecologistes a ampliar la seva escala de valors amb aquells que són genuïnament cristians, més propis del cristianisme originari. D'aquesta manera, podrem continuar l'evolució ja iniciada de reconvertir les parròquies en ecoparròquies, fet que, si us interessa i en voleu saber més, ho podeu fer consultant la pàgina web de Justícia i Pau a www.justiciaipau.org/ecoparròquies. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
El mirador de l'actualitat.
4 minuts i mig i serà ja 6:45. Els sindicats, els pares i mares agrupats en diverses associacions i també de manera lliure, i la comunitat educativa en general han valorat en les últimes hores el pla fet públic ahir, millor dit, pel conseller Josep Bargalló, amb l'objectiu de reobrir els centres educatius. Per exemple, el sindicat majoritari del sector, la USTEC, ha demanat fins i tot la dimissió del conseller, mentre que la intersindical l'ha acusat de mentir i la UGT ha qualificat el pla de molt perillós. Els pares i les mares també volen saber-ne més sobre els recursos que es disposaran i conèixer, en definitiva, totes les instruccions. Volem sentir una de les veus que valoren aquest projecte de reobertura dels centres educatius, la d'una de les federacions d'associacions de pares i mares. És la FAPEL, la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures. I ens acompanya el seu president, i també col·laborador d'aquest programa, quan ha estat possible que hagi vingut aquí a l'estudi, Josep Manel Prats. Senyor Prats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com està?
Pues bastant bé, dintre de tot, bastant bé.
Vostè i la família, família nombrosa d'altra banda, bé, tots?
Sí, estupendament. El problema serà fer-lo sortir de casa.
De vegades, si troben aquesta comoditat, poden pensar allò que es deia popularment, si això és guerra que no s'acabi, no? Si això és pandèmia que no s'acabi, però no, és, el tema és seriós i, per tant, és millor que s'acabi.
Efectivament, efectivament. Estem desitjant tots que passem a més fases i que això, al final, el Covid sigui un malson.
Quina opinió té vostè, senyor Josep Manel Prats, com a representant d'una de les federacions catalanes de pares i mares, sobre aquest pla explicat ahir pel conseller Josep Bargalló?
Per una banda, ens agrada que finalment el departament tingui un pla i que l'especifiqui i que l'expliqui i que el comuniqui i que, bueno, doncs almenys dintre de les restriccions lògiques que hi ha de la situació sanitària actual, doncs es pugui fer el que es pugui fer. Però nosaltres, clar, lògicament, dintre d'aquestes circumstàncies, doncs el que hem patit durant 2 mesos i pico ha sigut una gran incertesa. Les famílies estàvem que no sabíem doncs, ni quan tornaríem, ni com tornaríem, ni de quina manera tornaríem. I ara, doncs, lògicament, en aquesta fase 2, teòricament, que s'hauria d'implementar aquest pla d'obertura de centres en aquest moment de final de curs, home, trobem que, lògicament, doncs, hi haurà centres que tindran la facilitat de fer-ho a partir de dilluns vinent, si tot va bé i si s'autoritza el passi a fase 2 de les zones sanitàries de Tarragona, Tortosa, bueno, de Terres de l'Ebre i el Pirineu, però hem de tenir en compte que això, malgrat que és un territori ampli de Catalunya, no representa pràcticament el 10% de l'alumnat de Catalunya que es concentra a les comarques en les quals, i les zones sanitàries en les quals estem, bàsicament Barcelona, Metropolitana, Maresme, etc. No?
És on hi ha la majoria de la població, en definitiva, el 90%.
Sí, efectivament. Llavors, bueno, i després, doncs, les condicions en les quals es planteja això, doncs, són realment molt complexes, no? Mm. I, al final, aquests plans estan molt bé perquè, lògicament, plantegen una situació en base a les necessitats de salut i de protecció de la població, que ens sembla, lògicament, una cosa que no pot deixar de fer l'administració, però, per altra banda, també ens deixa les famílies una altra vegada en mans dels centres educatius, en el millor sentit de la paraula, de que seran ells els que decidiran, els que hauran de decidir en funció de les seves capacitats d'espais, de les seves capacitats de personal, de les seves capacitats, quin serà el retorn de l'alumnat. No? Uh-huh. Per començar, tenim en compte que ara mateix, en teoria, només poden tornar 5 alumnes per aula de 0, de 3 a 6, i per tant haurem de veure en molts casos si hi haurà un sorteig sobre qui torna o que no torna a les aules en funció de les necessitats de les famílies, que això és una de les visions sobre aquest tema, i després, doncs, de quina forma les escoles poden ajudar l'alumnat a través d'aquesta porta que s'obre a través de la tutoria personal o tutoria compartida o tutoria grupal amb alguns alumnes que es pugui fer ocasionalment aquest retorn suau a la comunitat educativa, no? Uh-huh. Lògicament, afecta especialment els de sisè, quart d'ESO, segon de batxillerat, que tenen especialment els de segon de batxillerat, que tenen les PAU, no?, la selectivitat, però lògicament ens preocupa totes les famílies, i cada família, en el fons, reclama una solució per al seu problema, uh-huh, o per la seva situació, no? I que estem en un moment en el qual és difícil valorar negativament i positivament, sí, sí, el pla que el departament presenta, que lògicament està basat en criteris de salut i que en aquest moment crec que són molt importants.
I tant, hi ha molta complexitat. Criteris de salut que moltes vegades estan marcats per la incertesa de no saber exactament fins a quin punt la presència d'un grup de nens i nenes, nois i noies, en unes aules poden provocar un contagi o no del virus.
Sí, clar. Sí, sí. Això sens dubte. El que passa que nosaltres també el que voldríem és, i ho hem fet, ho hem fet a través de la direcció general del corresponent, de presentar una queixa o una petició de que l'administració hauria d'haver, durant aquests 2 mesos i pico que portem de confinament, doncs una mica més d'informació, una mica més de confiança en els sectors i haver convocat, doncs, ni que sigui per informar, ni que sigui per dir, escolta, estem fent el que podem i estem fent allò que... Perquè, lògicament, la comunicació és important i la majoria de la població ha tingut accés a la informació a través dels mitjans de comunicació, uh-huh, que alguns millor i altres, doncs, amb menys gràcia, han comunicat les coses, i això també genera, doncs, dubtes i incertesa. També perquè tot aquests 2 mesos hem viscut sota el paraigües i l'amenaça de les fake news, i semblava que tot el que es deia, doncs, era provisional, sinó en part incert, no? Per tant, jo crec que hem trobat a faltar això, i ho hem reclamat, i bueno, ens han assegurat que a partir d'ara ho faran amb més sovintejadament, i això esperem i això desitgem, però bueno, jo no parlo només en nom de mi mateix, sinó en nom de totes les famílies, de totes les federacions de pares que formen part de l'espectre de l'ensenyament a Catalunya, no?
Sí, avui parlem amb Josep Manel Prats, president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures, la FAPEL. Bé, potser el 13 de març, 12-13 de març, quan es van tancar les escoles catalanes, no pensàvem que ara, a finals de maig, estaríem així, amb aquesta perspectiva de no acabar el curs a les aules i de no tenir clar com serà el curs vinent, però la realitat és la que és, oi? Això no ho podem canviar.
No té tomb, això. Sí. Que si és veritat és que nosaltres també el que demanem és que ara, a 4 mesos vista d'inici de curs, hauríem de ser capaços d'ajudar a la mesura de les nostres possibilitats i de la informació i de les nostres visions al departament a veure de quina manera es pot obrir el curs vinent de la manera més segura. Potser establint diferents escenaris, potser valorant diferents possibilitats, si la cosa està igual, pitjor o millor, uh-huh, que està en aquest moment, i veure, doncs, quines són els aprenentatges que hem fet durant aquest període en relació, doncs, a l'ensenyament virtual, al treball telemàtic, etcètera, etcètera, no? Vull dir, perquè això pot tornar a passar,
I tant.
I tot i que no renunciem, lògicament, a que l'educació, com jo crec que cap mestre renuncia, i més o menys després d'aquesta experiència, a que l'ensenyament presencial és el més important.
I tant. Precisament sobre això li volia preguntar, senyor Josep Manel Prats, breument, si pot ser, de quina manera creu vostè que pot aprofitar el sistema educatiu aquest nou potencial que ha ofert el confinament dintre de ser una situació no desitjada? Evidentment, caldrà més inversió en tecnologia i en recursos, oi, també? A banda de treballar aquesta virtualitat com un pla B, com un recurs per no aturar del tot el ritme educatiu.
Bé, jo crec que això ens ha donat la mesura del professorat que tenim. Jo crec que és extraordinari. Jo crec que hi ha excepcions i segurament hi ha casos, sí, però jo crec que la immensa majoria de professorat d'aquest país s'ha comportat d'una forma extraordinària, adaptant-se a les circumstàncies que hi ha hagut, adaptant temaris, adaptant formes de treballar, adaptant formes de comunicació, jo crec que en aquest sentit s'ha de fer un elogi extraordinari al professorat en general. I bé, jo torno altra vegada, jo crec que han de ser aprenentatges del que hem sigut capaços de fer en un temps rècord, diria jo. Portem molts anys parlant d'innovació, parlant de digitalització, parlant de moltes coses, i segurament en aquest moment ha sigut un posant-nos el turbo, perquè tant les famílies com els alumnes i els mestres tinguem clar que això és un complement esplèndid per l'educació presencial que tots exigem.
Bé, moltíssimes gràcies, senyor Josep Manel Prats, president de la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, la FAPEL, i esperem que també, amb tots aquests canvis legislatius o legals que anunciava el govern català, doncs tot això ara, amb la pausa lògica d'aquesta situació d'emergència, es pugui reconduir també des del diàleg en el futur, però d'això ja en parlarem més endavant. Tant de bo hàgim tornat a la normalitat per poder-ho fer. Que vagi molt bé, i bé, des d'aquí una salutació a tots els pares i mares que també han fet molta feina en aquest temps.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i que estigueu bé. A reveure.
A reveure, adéu-siau. Seguim a Ràdio Estel ara mateix. Passen 5 minuts i mig d'un quart de 7.
Ràdio Estel.
Línia Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo asistencia en carretera.
Duelista 2.
Y yo con Línia Directa también, y además coche de sustitución garantizado.
Para el Duelista 1. Dentro catapulta. ¡Ah! Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment, amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
I arribem a la recta final del nostre mirador d'avui per a l'actualitat de la Santa Seu i del Pontífex. El Papa recorda que la missió és un do gratuït de l'esperit, no pas el resultat d'estratègies. En un missatge adreçat a les obres missionals pontifícies, Francesc fa una crida a evitar l'autopromoció i la celebració publicitària de les pròpies iniciatives. El pontífex assegura que ser missioners és el reflex de la gratitud per allò que s'ha rebut. En la mateixa línia, subratlla que l'anunci de l'Evangeli és una realitat que no té res a veure amb qualsevol proselitisme polític, cultural, psicològic o religiós. Les paraules del Sant Pare són una completa reflexió sobre els fonaments de la missió cristiana en el context del dia en què s'havia de fer a Roma l'Assemblea General Anual de les Obres Missionals Pontifícies i que va ser ajornada a causa de la pandèmia. A partir de l'exhortació Evangelii Gaudium, Francesc repassa els trets característics de la missió. Recorda que l'Església creix arreu del món per atracció i no pas per proselitisme, alhora que destaca la gratitud i la gratuïtat, la humilitat, el fer les coses fàcils i sense complicar, el fet de no imposar, la proximitat a la vida en acció i altres valors. Mirant cap al futur, el bisbe de Roma comenta en aquest missatge que les obres missionals van néixer espontàniament a partir del fervor missioner expressat per la fe dels batejats i des d'una clara vinculació al poble de Déu. Finalment, el Papa demana que les obres missionals pontifícies no es converteixin en una mena d'ONG dedicada totalment a recaptar fons. El Sant Pare tanca el missatge recordant les paraules de Sant Ignasi de Loyola per demanar a les obres missionals pontifícies que facin la seva feina tan bé com puguin, com si tot depengués d'aquest treball humà, sabent que en realitat tot depèn de Déu.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
Milers de persones han enviat en les últimes hores vídeos, fotografies i altres missatges per donar les gràcies al Papa per les misses a la Casa de Santa Marta, transmeses ininterrompudament cada dia des del 9 de març passat i fins dilluns passat, i sempre a les 7 del matí per streaming. Les paraules han arribat des de la Patagònia, des del Canadà, des de les costes del Pacífic i des de la selva tropical, com també a través de les muntanyes andines, des de la península Ibèrica fins a les illes Filipines. En sentim alguns testimonis sobre sobretot procedents de l'Amèrica Llatina.
Gràcies, Papa Francisco, perquè no juzgues a nadie. I quan t'hi ataquen, haces silencio i haces oració.
Gràcies, Papa Francisco, por el testimonio de vida que nos das.
Santo Padre, soy Enrique Gómez París, desde Bogotá, Colombia. Es la 1:00 a.m. Seguí sus celebraciones eucarísticas durante esta cuarentena y le quiero agradecer de todo corazón el habernos acompañado en este periodo. Dios le bendiga y lo guarde, Papa Francisco.
Francesc ha pregat en aquestes celebracions pels malalts afectats pel coronavirus, pels metges, per les infermeres i infermers, pels voluntaris, per les famílies, per la gent gran, pels presos, per les dones embarassades, per les persones sense feina, pels estudiants, pels mestres i professors, pels governants, per les autoritats en general, pels religiosos i religioses, pels sacerdots, pels qui fugen de les guerres i per totes les persones necessitades en general.
Diari del Papa, un contacte diari amb Roma i amb el món.
I l'actual superior general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, ha elogiat avui la figura del seu predecessor, Adolfo Nicolás, que va morir ahir al Japó després d'una llarga malaltia. Sosa ha destacat l'important balanç de reformes de l'anterior propòsit general entre els anys 2008 i 2016. Va donar una gran contribució en el fet de tirar endavant la reestructuració de la missió i de l'estructura de suport de la companyia, demanada a través de la 35a Congregació General. Aquests anys, la companyia ha tingut una disminució en el nombre d'inscrits, però també un augment dels compromisos apostòlics en diversos llocs del món. Al mateix temps, el pare Nicolás, seguint les orientacions d'aquesta 35a Congregació General, ha portat endavant un gran pla de reestructuració de la Companyia de Jesús que no ha acabat encara. Ha estat la seva empenta allò que ho ha fet possible. Arturo Sosa ha elogiat la fidelitat que va mostrar sempre Adolfo Nicolás al vincle especial dels jesuïtes amb el papa. Ho va viure amb un gran esperit d'allò que és característic de la companyia, el fet de posar-se al servei de la Santa Seu amb tot allò que es pugui. Des de l'inici, amb el papa Benet XVI, hi ha hagut un lligam molt profund, amb un servei disponible per a tot allò que l'Església demanava per a la companyia. I encara més amb el papa Francesc. El lligam entre el pare Adolfo Nicolás i el papa Francesc ha estat molt amigable i també de molta col·laboració mútua. El papa Francesc ha trobat en el pare Nicolás una persona que estava disposada a tendir la mà en qualsevol cosa de la qual la Santa Seu necessités. El general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, ha subratllat també el creixement en diversitat cultural dels jesuïtes arreu del món durant l'etapa d'Adolfo Nicolás al capdavant de l'Orde. Adolfo Nicolás, fill de la localitat de Villamuriel de Cerrato, a la província de Palència, tenia 84 anys i una llarga experiència de missió a terres asiàtiques, sobretot a les Filipines i al Japó. Se'l considera un home de gran esperit ecumènic i compromès amb el diàleg interreligiós i entre les cultures. Fins aquí el Diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
2 minuts i seran 6:45. Rafa, bona tarda de nou.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, parlem d'entrada d'un programa televisiu que s'ha reprès. Comença la desescalada, diguem-ne, no?
Exactament. Va ser un trauma perquè saps que aquí al nostre país hi ha molts seguidors d'Operació Triunfo, el programa de televisió espanyola, i de Yes Music, dirigit per Tinet Rovira. I ahir va tornar a fer una altra gala, evidentment, amb totes les restriccions, distàncies socials i sense públic. Hi havia molts dubtes sobre com podrien resoldre, perquè una de les gràcies del programa és aquest esperit que es dona, no?, de comunió amb el públic i les actuacions.
L'espectacle, en definitiva, l'espectacle, de cantar, no?
Doncs ho van resoldre molt bé, per això ho vull destacar, perquè el que van fer és decorar tot l'escenari i tot el plató amb tot de 400 pantalles on hi havia fans connectats. Llavors, les actuacions es feien en directe per a aquests fans i veiem les seves reaccions, els seus aplaudiments i les seves emocions, com sempre, i realment ho van resoldre un problema que és el no públic als espectacles, molt potent, amb les provisions del coronavirus, ho van resoldre molt i molt bé i val la pena destacar-lo. I parlant d'espectacles, espectacle sense públic, com anem de temps, bé.
Sí, molt bé.
Saps que ha tornat el futbol a Alemanya
i
alguns països.
Sí, i aquí països,
tornarà aviat. I aquí tornarà aviat. Ha tornat sense espectadors i avui Twitter, la xarxa social favorita dels qui comenten tot, va revolucionada perquè Luis Enrique ha dit que el futbol sin público es más triste que bailar con tu hermana.
Doncs
i m'encanten les declaracions.
Molt expressiu. Es pot estar d'acord o no, però és molt expressiu. Gràcies, Rafa. Per cert, homenatge avui a molts músics que han fet concerts virtuals a les xarxes i que ho estan fent.
I tant, el món de la cultura no ha parat.
Gràcies, Rafa, novament. Doncs de seguida el comentari de l'Evangeli, una mica abans de 3:45, a 3:15 les vespres des de Montserrat i immediatament després, cap a 7:15, la missa des de la Catedral de Barcelona. Seguiu a Ràdio Estel.